Molt bona nit a tothom. Benvinguts una setmana més al De Mica en Mica s'omple de pica, al 96.0 de l'FM a Bilbao. Programa Casament, tots els dissabtes a les 8 del vespre i que podreu escoltar també a través d'internet a la plana web de bilboiria.eus. Aquest cop no estaran l'Edu i l'Albai per interrompir la meva presentació. Com...
Hombre, interrompre, Antonio.
Un cop he fet fora de l'estudi el senyor Eduard i perquè ja no em pugui interrompre més, us diré que torno a ser una altra setmana amb vosaltres. Avui, a la Bona Teca, l'Edu ens parlarà dels ingredients típics de la primavera. L'Albai ens parlarà de l'art de Sant Martí. I per finalitzar el programa, la nostra companya, Jorge Garralda, ens presentarà el poeta Vicent Andrés Estellés. Sense més preàmbuls, comencem el De Mica en Mica s'omple la pica.
Volem pamboli, pamboli volem. Volem pamboli, pamboli volem.
La Bona Teca, amb el senyor Duart.
Pamboli, pamboli volem. Si no ens el donen, si no ens el donen, ens el prendrem.
Benvingut una altra setmana més, senyor Eduard.
Bona nit, Antonio.
Torno a ser aquí ja un altre cop.
Per fi, tornes sí. A estar als comandaments de la nau.
Als comandaments, no ho vau fer malament, s'ha de dir que...
Home, diuen els oients que va ser el millor programa que varen escoltar des de fa anys
i
panys.
Si això no has llegit?
Això a un puesto molt...
un puesto no t'ho puc dir, és un secret.
No, és un secret, això mateix. Això mateix.
Ja torno a ser aquí un altre cop a comentar com diu l'Edu la nau, però bueno, no fa falta, eh? Veig que amb els mariners ja va bé. Tampoc no. Et pensis... Però no, què ens has portat avui?
Doncs avui a la 6a edició de la Bona Teca trencarem una mica amb la tònica habitual i si bé sempre fèiem una petita introducció d'orígens i de procedència de recepta i fèiem la recepta, avui parlarem sobre les fruites i verdures que trobem a la temporada i ara mateix estem a temporada de primavera.
De primavera.
L'estació de primavera, com ja saps, va des del 20-21 de març i finalitza el 21 de juny. Així doncs, durant aquesta època podem trobar uns fruits i unes verdures diferents que altres èpoques. Bueno, ara mateix amb els hivernaderos i totes aquestes coses pots trobar,
sí, pots trobar tot
fruites i verdures a tot l'any, no? Però així tindríem des de finals del mes de març, tot abril, maig i part de juny, doncs unes fruites i verdures específiques. Si et sembla, t'enumeraré una mica les verdures que trobem. A l'horta d'aquesta època, doncs, podem trobar verdures com la pastanaga, el nap, raves, ceba tendra, api, enciam, rúcula, coliflor, bròquil, tirabec, bajoca i bledes.
Això és la verdura de temporada.
Això seria la verdura específica de la temporada de primavera, tot i que l'enciam el podem trobar
sí,
tot l'època.
Sí, les pastanagues també. No?
Pastanaga potser també, bon, en general ara mateix ho podem trobar tot, el que passa és que si és de fora d'època val una mica més cara la fruiteria, però...
Sí,
ara...
no estarà tan bona, no? Feta d'invernader o...
Jo suposo que n'hi ha moltes que les deuen collir, les deuen posar en càmeres i llavors quan és l'hora les treuen perquè madurin i, bueno, et menges una puta merda. Però és així.
Així la censura, això no és el calaix, no pots dir paraulotes que ens escolten nens. Això està en horari protegit.
Està en horari protegit? No, home, no ho sé. És igual, demanem disculpes pels exabruptes. Doncs si et sembla, et parlaré també una mica de les fruites que podem trobar en aquesta època.
Aquesta és la meva època preferida de fruites. Les fruites d'aquesta època m'encanten.
Les fruites de l'època són molt colorides i molt llampants. Sí. O sigui, són bones i trobaríem els últims trets de mandarina i taronja.
Sí.
Ja seria cap al final. I d'aquest n'hi ha poc, però ja començaríem amb maduixes.
Que bones les maduixes.
Maduixes, maduixó, cirera, albercocs.
Per què rius? Et fa gràcia l'albercocs?
No, però...
Has tingut alguna experiència traumàtica amb albercocs?
No, però el Barcoc sempre... És que saps què passa? Que va ell mig fent i creuen les cables i llavors va tot malament. Però així et dic, serien, mira, serien, va, deixant de
pujolades,
que això és una cosa seriosa. Trobaríem maduixes, prunes, nespres, albercocs, cireres... Després hi ha un fruit que no sé com es diu jo en català. A veure si m'ajudes, és aràndanos.
Aràndanos, això segur que...
Ho podria haver buscat, però no... però no vaig posar el traductor de Google i posava aràndanos, traducció en català, aràndanos.
Llavors no estava bé. Això segur que el Bae ho sap.
Gerds, són gerds. Gràcies, el Bae, per fer-nos un cable. Ha sigut...
Això ho... Jo estava segur que el Bae sempre el Bae es pot confiar amb el Bae.
Sí. Així que a finals de primavera podrem trobar...
Saps que l'altre dia vaig aprendre com es deia en català hinojo?
I?
És fonoll.
I?
No, pues, curiositat.
Però no és de primavera el...
Ja, però vaig aprendre com tu ara.
I jo saps com deia el préssec?
No.
Malocutor.
Malocutor.
Però bueno, és igual. Deixa-ho córrer. I ja, quan acaba ja la primavera ho sabem perquè comencen a haver els primers... Sandries, les primeres síndries.
Jo no he tastat mai una sandria.
Ah, perquè és una varietat especial.
És una varietat especial.
De l'horta catalana.
Va, la sandria.
No, doncs tindríem les primeres síndries i melons i llavors ja això ens diu que s'està acabant la primavera i que comença l'estiu.
Comença l'estiu. Home, ja, síndries ja n'hi ha.
Perquè ara hi ha de tot a totes hores. Però, bueno...
Ara està de moda aquestes que no tenen... Que no tenen pepites.
Perquè no tenen pepites, està
bé. No tenen
bé.
Pepitilles. No. Però no, tenen, no saben a res.
Deuen estan ser...
Més, no sé.
No ho sé, no ho sé.
Tot
jo
aigua
no sé.
I no...
Bueno, però en general aquests fruits són molt aquosos.
Sí, però em refereixo que les cintres amb pepitilles... amb pepites tenen més...
Però
més,
no, busca... Cony, no diguem pepites, home, serà pinyols, no?
Però jo dic pepites perquè m'agrada. Tenia una veïna que es deia Pepita.
Home, si tu dius Pepita i jo dic Sandria, doncs podem fer el que vulguem, no?
Clar, però doncs... encara jo tinc llicència, perquè jo soc d'origen castellà i a casa meva es parlava castellà, però tu no tens llicència per dir aquestes bajanades.
Però tu què saps que es parlava a casa meva? Parlava en anglès.
Sí, no, perquè jo he estat a casa teva i sé com es parlava.
Doncs grata't el nas. Doncs bueno, va, deixa't de... Et diré que he portat un parell de cosetes... Perquè com que estem a la temporada, doncs dic, avui ho fem diferent i fem tot diferent.
Ah, m'has portat l'esmorzar?
Sí, t'he portat l'esmorzar, que no et diré on te l'he guardat.
Val, digue'm.
Doncs ja et dic, primer farem un deliciós suc de...
Ara, però ara què faràs, una recepta?
No, bueno, sí, una espècie de recepta, que recepta, en farem dues.
Val.
Que primer va un suc per anar fent boca, un suc així de temporada, ben fresquet, ben maco, ben deliciós, ben oh, bo, dels que t'agraden.
Ben...
I
oh.
Si vols te'l començo a explicar, a veure, tu tens un got batidor a casa teva o no?
Sí, jo tinc licuadora i got batidor, les dues.
Doncs coses. Licuadora o got batidor ens va genial per poder fer la recepta, mira.
I una Thermomix tinc també.
I una Thermomix, collons.
Publicitat aquí.
Doncs tens moltes coses, eh?
No,
el batut que prepararem...
Thermomix no, que he fet publicitat, una Thermomix.
Una Thermomix. Un robot de cuina.
Sí,
sort que tenim el Bae aquí al costat i ens va fent una mica de xivata i ens va dient les cosetes perquè si no, què en faríem a Casondena? Doncs bueno, prepararem un suc, un batut de pastanaga i coliandre. Saps què és coliandre?
Sí.
Sí? A veure, digue'm.
No t'ho vull dir, però sí que ho sé.
És el cilantro.
Sí, ja ho sé.
Doncs cilantro. Llavors necessitarem quatre pastanagues, una llima, una branca, un parell de branques de coliandre... 50 centilitres de suc, pots posar igual suc de pastanaga, si en tens, o suc de taronja.
No, si és pastanaga sí que ho hem de passar per la licuadora.
Sí, llavors rentarem i pelarem bé les pastanagues i res, ho fotrem tot dintre del vas batidor, fet rum, 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 ja ho tenim. Això, ja ho tenim.
A la nevera?
Ho deixarem a la nevera? Bueno, perquè ens hi hem deixat, calla, ens hem deixat posar dins del got unes peces de glaç.
Uns glaçons, sí.
I així no caldrà anar a veure. Posem, batuem tot, i tot ben fresquet, i cap amunt. Així que aquesta tindríem, i com que aquesta recepta és una mica poqueta cosa...
Això, si prenem molta pastanaga, et tornes del color de Donald Trump.
Això jo ja no ho sé.
Tu saps que diuen que és veritat, que si menges molta pastanaga i hi havia algun fruit més que tenen aquest color tan característic, tenen com...
És color taronja.
Una de les substàncies que tenen...
Taronja.
No, però la substància no sé com es diu. Hi ha una substància que fa que se't posi el moré aquest estrany que tenen.
Deu ser pastanagainina.
Pastanaguina, segur que es diu així. Ella no ho sé, però segur.
Home, podem buscar-ho. Doncs com que la recepta és així, queda una mica... Dius, hosti, ja m'he de fotre això un suquet i ja està. Dius que... Què dimonis, home, fem una mica més. I així, doncs, he portat una altra elaboració que no és més que uns linguini amb bleda.
Uns linguini? Jo no sé què són uns linguini.
Uns espaguetis de tota la vida.
Ah, vale, clar, li posa aquests noms.
Ah,
és
jo,
com,
això...
no, he fet un risotto, sembla que estigui més bo. És un arròs de tota arròs, la vida. I...
Arròs que està ben bo, però bueno. I això, doncs et portaré els linguini perquè sé que ets una mica golafre i si t'has de fotre sol el suquet, doncs haurem de calmar el monstre
no
que portes dins.
No arribo la nit jo amb un suc.
Així que doncs, per fer el linguini amb bledes necessitarem bledes i linguini. Ah, pot semblar estrany, però el linguini o la pasta amb verdura queda força bona. A mi m'agrada, això ja va a gustos. Si a tu no t'agrada, doncs no t'agrada, però
sí,
es poden fer més coses amb pasta que fotre-li tomàquet i formatge.
Hi ha una recepta italiana que ho vaig veure en un canal que tu i jo veiem molt, que és els espaguetis amb bròcoli i anchoves.
Anchoves, són bones.
I estava boníssim.
I si les anchoves són de l'Escala, molt millor.
Sí, de l'Escala. Bueno, en aquest cas estem al País Basc, tenim aquí... Tenim bones anchoves, també, eh?
No ho sé.
Tenim, bueno, Santonya està aquí prop i a Motrico també hi ha bones anchoves. Tenim bons jocs d'anchoves, sí.
Molt bé, anchova, doncs així, si et sembla... Ah, mira, anchova... Ah, Antonio, anchova...
Molt bé, anchova.
Està molt bé. Bueno, anchova, fot-li, vinga, va. Per 4 racions, per a 4 persones, necessitarem uns 250 grams de linguini. Pot ser pasta fresca o pasta...
Pasta fresca
o pasta seca. Necessitarem també 100, 160 grams d'espinacs, 60 grams de tomàquet confitat o semiconfitat, millor. Un manat de bledes, no gaire gros, perquè tampoc ens fotrem un far de bledes, que són bones però no per menjar-ne gaires. I després ens fotrem, què més, 50 grams de parmesà, que ja que estem aquí podem utilitzar una mica d'Idiazabal fumat, si t'agrada, si no, li fots el formatge que vulguis i ja
està. No, parmesà, perquè li dona més salat.
Això ja cadascú, això va a gustos. I llavors una mica d'oli d'oliva, sal, pebre i una mica d'avellana ben trinxada.
És avellana trinxada?
Com a pols, saps? Com si fos una mica de pols. I ja està. Així doncs, rentarem els espinacs i els hi traurem les tiges, allò una mica delicat, amb una puntilla, fas pim-pam, treus tija, patapim-pam... Farem així, doncs agafarem les bledes, les trinxarem ben fines i les penques també. Un cop posat això, posarem una olla a l'aigua. Posarem una olla amb aigua al foc.
Ficarem l'olla a l'aigua i esperarem que s'estovi l'olla.
Esperarem que l'olla s'estovi. Posarem una mica d'aigua a l'olla amb un pols de sal, de foc més o menys el que fort perquè comenci a bullir. I un cop bullit hi posarem la pasta i mentre tenim la pasta agafarem les bledes i l'espinac, el passarem allò pim-pam, una miqueta allà per la paella,
un
saps?
Un cop de calor.
Un cop de paella perquè no caigui i perdi textura, doncs el posarem allà i afegirem també els tomàquets i no res, i quan tinguem la pasta feta fotrem la pasta a dintre. Allò ho tindrem també un altre cop de foc perquè tots els aromes i sabors conjuntin i ho amanirem amb una mica amb l'oli, una mica més de sal, pebre i això, i el pols aquest d'ametlla i ja està, ja tindríem la preparació llesta per jamà, si vols
que tingui,
si vols que tingui una mica més de rotllo pots anar al mercat a primera hora, agafar unes gambetes, passar-les per la paella sense allò pelades, fots una mica d'all i julivert ja, i la fots allà dintre ja,
se li ha de ficar,
te caga la braga.
Se li ha de ficar oli a la pasta?
A on?
Quan bulleixes l'aigua.
Pots fer el que vulguis, però el recomanable sol posar aigua i sal.
Ah, efectivament, perquè si li fots oli, després llisca i no enganxa bé la salsa.
L'oli va bé posar-lo... després?
No.
Quan l'escorres, si no ho has de posar al mateix moment, si l'has de reservar, perquè no se't quedi tota enganxada, i poses oli, llavors quan l'agafes no està tota enganxada. Però el millor és agafar la pasta i posar-la directament
a la salsa,
sense perquè qui espera oli. Aquí, la salsa espera la pasta. Així que, adeu, bon dia.
Bueno, doncs ens quedem amb això, amb la recepta, un suquet, una mica de pasta de segon.
I bueno, per postres, que clar, no l'hem dit, les postres. Postres podríem agafar, sí, fruita de temporada, allò, si vols.
Una bona macedònia. O
unes maduixes amb una mica de nata i xocolata, tot ben porcí.
Saps que està ben bo? Agafes totes les fruites que has dit abans, suc de taronja, les talles a trossos, una bona macedònia.
Una mica de sucre, i au.
I sense sucre, no fa falta.
I a disfrutar.
A viure la vida.
A viure la vida.
A prendre el sol.
Apa, fum-li.
Vinga,
Exhibe-li. Au, adeu, me'n marxo. Vinga, Antonio, que vagi bé.
Fins la setmana que ve.
Apa, fins la setmana que ve.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Augurium, Albai.
Augurium, Antonio.
Ja em trobaràs a faltar o no?
Haurem de dir que sí.
Vale, això és que no, ja m'ho has dit tot. Bueno, ja, com li he dit a l'Edu, molt bon treball, eh? Està bé, ja us puc deixar sols. La temporada que ve, que encara no s'hi seguiré, et puc deixar tu al timó.
Encara que marxis, esperem que siguessis vinguent de tant en tant.
Sí, això esperem. A veure, jo no marxaré molt lluny, eh? No passarà com Cesc, que va marxar a Catalunya. Jo marxaré a una hora d'aquí, 40 minuts, llavors potser sí que podré seguir col·laborant. Encara no ho sé, no sabré què serà de la meva vida, però bueno, de moment estem aquí, que és el que importa, seguir.
Exacte.
Aquí, seguir divertint els nostres oients.
Bé, parlant d'oients, els que hagin escoltat la part culinària,
La bona teca,
hauran escoltat que dèiem que els...
Aràndanos,
es deien gerds. Aquí ha sigut un error meu.
Error! Sí.
Es diuen navius, en català correcte.
Navius.
El gerds és el que en castellà es diu frambuesa.
D'acord, doncs correcció feta. S'agraeix, Edu, pren nota de la correcció. Diu que sí, que està prenent nota. El tenim aquí darrere, molestem una mica. Que pren nota per la següent vegada que necessiti dir o gerds o navius, doncs ja sap la diferència.
I ara ja podem començar amb la secció que ens pertoca.
Amb la secció de l'Albai. Et pots creure que se m'ha oblidat l'embruix de les tradicions? Se m'havia oblidat el nom de la teva secció. L'embruix de les... Anava a dir la bruixa del Maresme. No, és l'embruix de les tradicions.
L'embruix de les tradicions amb la bruixa del Maresme.
Correcte.
Doncs bé, avui la bruixa del Maresme.
Sí.
A part de maduixots tradicionals de la meva comarca, que són artesania.
Artesania pura.
Sí. I són artesania, no provareu mai uns maduixots tan bons com els del Maresme.
Sí, això de que ven els de França, no, Maresme.
Ni els de França ni els de Huelva. Els del Maresme.
Molt bé, així es parla, s'ha de fer publicitat de la terra, s'ha d'estar orgullós.
Si els has provat mai, se'n venen molt pocs perquè hi ha una producció... Clar, la terra no és tan gran com a Huelva,
clar.
Llavors per això és artesania. Però bé, tornem al tema que ens toca i avui parlem de l'Arc de Sant Martí.
L'arc de Sant Martí.
Sí. Sempre m'he preguntat per què en castellà se li diu arco iris i en canvi en català se li diu arc de Sant Martí. Tot i que del perquè d'aquesta decisió de cada idioma no he trobat la resposta, com a mínim la mitologia sí que m'ha fet saber d'on provenen aquests noms. En el cas de castellà fa referència a Iris, que en la mitologia grega era la missatgera dels déus. És la versió masculina d'Hermes, bé, la versió femenina d'Hermes, Mercuri pels romans. Aquesta missatgera era representada amb ales i portava un vestit molt lleuger, un vel que quan li tocava la llum del sol es descomponia en diferents colors.
I d'aquí ve el nom.
I d'aquí ve el nom d'Arc Iris, l'arc de l'iris. I en el cas del català, tot i que en mitologia cristiana la primera aparició ja la té a l'Antic Testament, on l'arc del cel apareix per primer cop després del diluvi universal com a símbol de l'aliança entre Déu i els homes, cap a l'edat mitjana se li va atribuir a Sant Martí. Per trobar-li sentit, els cristians no ens aporten una sola explicació, sinó que ens n'aporten dues. La primera diu que el tal Martí un dia li va donar per desafiar el diable a veure qui dels dos feia un arc més maco. Com sol passar en aquestes històries, el futur sant va guanyar l'aposta fent un magnífic arc multicolor, res comparable amb el del bocabadat diable, que era més petit i de colors més difosos.
Home, és que segons el cristianisme, els sants eren els superherois de l'època.
Sí, sí.
Un sant on podia fer de tot, eren superhomes.
I els diables sempre quedaven com... menys.
Sí, menys, no pot guanyar, és el supervillano, superheroi, supervillano.
La segona llegenda diu que l'hivern del 337, destinat com a soldat a Amiens, es troba a les portes de la ciutat amb un captaire mig mort de fred. Sense pensar-s'ho, va partir la seva capa per la meitat i li va donar un dels trossos a l'home en qüestió, tot dient-li que li donava en nom de Crist. Quan va acabar de dir aquestes paraules, es va obrir el cel, va sortir el sol i un gran arc de colors va aparèixer sobre la terra. Per això, cap al novembre fa uns dies de sol que a Catalunya anomenem l'estiuet de Sant Martí. Tot i que hi ha qui diu que el motiu pel qual se l'anomena així és perquè el pas del taüt, quan l'anaven a enterrar, s'anaven obrint les flors en ple novembre. Però, per si no en tenim prou, la nit del dia en què Martí es va trobar amb el captaire, se li va aparèixer Crist vestit amb la mitja capa i al despertar es va trobar amb la capa sencera.
La capa i tots, nadois.
Sí, sí. A la capa curta en llatí se li diu capella i el que s'encarregava de vigilar-la se li deia capellanus. En aquesta capa es va conservar durant molts anys com a relíquia.
Ah, mira, escolti, d'aquí ve el nom capellà?
Sí, d'aquí ve el nom de capella, que era on es guardava aquesta capa, i capellà, que era que és sinònim de sacerdot, que era precisament el que vigilava aquesta capa.
Mira, curiós, ja he après algun nom. Mira, això no ho sabia jo.
Però tornant a les llegendes, no sé a tu, Antonio, però a mi m'agrada més la primera.
Sí, és més bonica, és més bonica.
A més, molt més catalana. La presència del diable, ja sabem que sí. A Catalunya és molt habitual.
Allí a Tarragona tenim el Pont del Diable.
A molts llocs de Catalunya hi ha ponts del diable. De fet, tenim fins i tot un llibre que... Anem a fer publicitat, sí? El diable és català.
El diable és català.
On ens explica els mil motius pel qual el diable és nostre som el diable.
O si no, per exemple, així que em ve la memòria, quan a l'època de Nadal es fa l'obra de teatre Els Pastorets, sempre el diable és una peça important d'aquella obra de teatre, sempre.
I també en el pessebre se li hauria de posar diables.
Sí? Això no ho sabies, eh?
Sí, sí. Un bon pessebre té el seu caganer, té el seu pixaner i té els seus diables. Però bé, potser us pregunteu per què coi estic parlant de Sant Martí i del seu arc, si pel novembre encara falta molt. Doncs és molt fàcil. Dimecres passat va ser el dia contra la LGTB-fòbia.
L'LGTB, per qui no sàpiga, és l'associació de...
Són els col·lectius de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, etc, etc, etc. Aquests col·lectius solen utilitzar precisament la bandera de l'arc de Sant Martí i s'utilitza per el... Bé, aquesta bandera en origen tenia 7 colors, actualment són 6.
Són 6, quin ha desaparegut?
El cian, el blau cel.
El blau cel.
Hi havia dos tons de blau. Això és una decisió de Newton, el perquè eren 7 colors inicialment l'arc de Sant Martí,
sí.
És una decisió de Newton, però en teoria són els 3 primaris i els 3 secundaris,
sí.
Però ell va decidir afegir-n'hi un 7è per motius místics.
Ah, mira.
Per això a la versió original d'aquesta bandera, que va ser ideada per l'artista Gilbert Baker el 1978 a petició de l'organització de la Marxa de l'Orgull Gay a Califòrnia, es va inspirar en la cançó Over the Rainbow de Judy Garland.
Llavors ve per això, per la cançó Over the Rainbow.
Sí.
El meu perfecte. Over the Rainbow. No sé si està ben dit, però mira, no, és curiós. Jo pensava que tindria un origen més rebuscat, més...
No.
Així simple, bueno, molt...
Però si vols rebuscar les coses, Te les puc fer rebuscar també en mitologia, en aquest cas d'Euskal Herria.
Té un altre nom, Euskal Herria.
Euskal Herria té un mínim de tres noms, Hortxadarra, Ostadarra o Erromako Zubia.
I això traduït ens...
És la banya d'Horts, Horts és el déu, Horts o Urts, és el déu del cel.
Sí.
I és la banya, és perquè té forma de banya,
sí.
Llavors és la banya d'aquest déu. Però la mitologia basca ens diu que la gent que passava per sota d'aquesta banya se li canviava l'orientació sexual. Estava més acceptada l'homosexualitat i era precisament perquè la gent havia passat per sota de l'Arc de Sant Martí o de l'Hortxadarra. En el cas d'Erromako Zubia, no he pogut trobar el perquè se li diu així, però potser té alguna cosa a veure amb la llegenda grega d'Iris, que els romans haurien fet arribar en aquestes terres.
Sí, perquè gairebé tots els déus romans, o tots, són copiats, una còpia dels grecs, canviant-li el nom i una mica l'estètica, sí, però són còpies.
Sí. Però bé, parlant de fer arribar llegendes d'una terra a l'altra, he llegit que la traducció de com anomenen en gallec, asturià i galès en aquest arc vindria a ser l'arc de la vella.
L'arc de la vella de...
En ve baixa.
En ve baixa, de la dona gran, de l'anciana. Sí, la
I aquí és quan, per finalitzar la secció d'avui, m'agradaria demanar als companys d'Irec i Gaiola, bé, els hi envio el repte de descobrir i explicar-nos per què se l'anomena així.
Val, doncs a veure si escolta la nostra petició, els hi farem arribar a Irec i Gaiola la petició de que ens expliquin, tal com has dit. Doncs queda llançada, tal com diu el nostre company Eduard, ha dit Irek i el Gaioles, que això no, això erroni, fora. Irek i el Gaioles no, Irek i Gaiola. Us donem el repte, com diu l'Albae, de que ens expliqueu l'origen de la paraula...
No sé com es diu en gallec, ens ho explicaran...
De la
paraula
Arc de Sant Martí, la denominació gallega, i que ens expliquin l'origen d'aquesta paraula.
Exactament.
I amb això, bueno, finalitzem la secció. Queda llançada la... Bueno, tampoc seria... Com ho podríem dir? La petició.
La petició,
la petició als nostres companys i esperem una resposta.
Doncs bé.
Moltes gràcies per haver estat una altra setmana amb nosaltres. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Augurium.
Augurium.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Més lluny de l'Arc de Sant Martí hi ha un lloc on van tots aquells somnis que vam deixar escapar. Més lluny de les muntanyes ocells blancs a les nostres mans. Deixa'm demanar un desig des de dalt de l'Arc de Sant Martí. Que el que et preocupa, el que et fa mal, són port i el raig de llum d'un sol radiant. Vine amb mi.
I precisament per commemorar el dia contra la LGTB-fòbia, la cançó Somewhere Over the Rainbow del grup Filferro.
Més lluny de les muntanyes, ocells blaus volen per ensenyar-nos com fer-ho realitat. Des de dalt de l'Arc de Sant Martí. Que el que et
preocupa el que et fa mal. Som port i el raig de llum d'un sol radiant. Vine amb mi, vine, vine. Deixa'm demanar un desig des de dalt de l'arc de Sant Martí. Que el que et preocupa, el que et fa mal, som port i el raig de llum d'un sol radiant. Em trobaràs. Més lluny de l'arc de Sant Martí hi ha un lloc on van tots aquells somnis que esperen ser retrobats. De
mica en mica s'omple la pica, argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Bona nit. Comencem un cop més el racó de les lletres d'avui. Aquesta vegada serà el poeta del País Valencià, Vicent Andrés Estellés, el protagonista. Heus aquí un dels seus poemes. Has rescatat una mena de pau, de bon matí. Tens ocells, claredats. Podries ser ben feliç i no ho ets. Ho seràs mai? Vicent Andrés Estellés va néixer a Burjassot, poble de l'Horta de València, al si d'una família de forners, el 4 de setembre de l'any 1924, i morí el 27 de març de 1993 a la ciutat de València, quan feia molt poc que havia estat nomenat fill predilecte de Burjassot, on està soterrat. Fou un actor prolífic, considerat un dels grans poetes en llengua catalana. Amb Ciutat a cau d'orella, 1953, seguit per després La nit, 1956, i Donzell amarg, 1958, s'inicia públicament en el seu català de València la fecunda activitat literària d'Estellers, una dedicació a la poesia que no va cessar en cap moment malgrat les grans dificultats en el temps de la postguerra, en especial per la literatura d'expressió catalana al País Valencià, i a pesar també de la censura i l'autocensura imposades des de l'any 1939 per la dictadura franquista en tots els àmbits de la vida pública. Encara que les dificultats de publicació en general, però sobretot en català, eren molt difícils de superar, Estellés continuà escrivint i guardant els calaixos de casa seva poemes i més poemes que només arribarien a veure la llum pública molts anys després. Heus aquí un altre dels seus poemes. Acabe d'arribar. És l'únic que us demane. Duc per tot el meu cos una humitat de sal. Abreugeu tots els tràmits. Acabe d'arribar. Només puc contestar bé les vostres preguntes amb un gest d'una mà cansadament equívoc. Vinc de certs llocs. Acabe d'arribar. Abreugeu els tràmits. Aquell tràfic de papers, de preguntes, estic cansat, em pesen els llavis, massa coses, no em feu massa preguntes, no puc dir res encara, tinc suades les mans, la barba de 6 dies, acabe d'arribar, Duc un gran cansament. Encara no puc dir certes coses. Tinc ganes de llevar-me, de jeure. No puc més. Abreugeu. Vinc de certs llocs. Deixeu-me. No puc parlar encara. La seva vocació literària es va desvetllar molt aviat, però no pel costat de la poesia, sinó pel teatre. Tot i que pels vols dels anys 35 i 36 ja començava a escriure poesia. Quan va esclatar la guerra tenia 12 anys i ja havia començat a escriure algunes peces teatrals que ell anomenava de combat. Acabada la guerra, comença a treballar de forner amb el seu pare, després d'orfebre, de mecanògraf i d'ordenança. L'any 1942 publica el seu primer article i a partir d'aquest fet fa gestions per formalitzar el seu ingrés a l'Escola Oficial de Periodisme de Madrid, on va cursar la carrera com a becari. L'any 1945 va anar de soldat a Navarra, on escriu poemes en català. En tornar a València, l'any 1948, comença a treballar de periodista a les províncies, diari del qual va ser redactor en cap l'any 1958. Càrrec que va exercir fins l'any 1978, quan en va ésser arbitràriament destituït. Llegim un altre dels seus poemes. No puc dir el teu nom, o el dic negligentment. No puc dir el teu nom. Certs dies, certes nits, em passen certes coses. Tinc el desig de tu. Esdevens, aleshores, la meua sola pàtria. No puc dir el teu nom. Esvelta, tendra, càlida. Terriblement esvelta, dempeus com una pàtria. No puc dir el teu nom, car si el dic l'he de dir amb certa negligència. No puc dir el teu nom, no és un desig tan sol sexual, conjugal. És el desig del riu i el llençol i la brossa. És un instint de pàtria. És el desig de l'arbre i del cel i del canter i el pitxer i l'argila. De ser i ser del tot, plenament, tenir pàtria. I una pàtria lliure i lluminosa i alta. Podem dividir la producció de Vicent Andrés Estellés en dos grans períodes, abans i després de 1970. Fins a aquesta data, a més de les tres obres ja mencionades, només va aparèixer L'amant de tota la vida, 1965. La dècada dels 70, tanmateix, s'inicia amb la publicació de dues de les obres poètiques més importants en tota la bibliografia estellesiana, El llibre de meravelles i La clau cobri tots els panys, llibre aquest darrer que significativament va tardar 13 anys en veure la llum pública des del 1958, quan va obtenir el Premi València de Literatura. L'any 1972 comença l'edició de les seves poesies completes amb Roman Tenebres, un volum que es va publicar amb l'acompanyament d'una magnífica introducció de Joan Fuster. Llegim un altre dels seus poemes. No he desitjat mai cap cos com el teu. Mai no he sentit un desig com aquest. Mai no el podré satisfer, és ben cert. Però no em puc desistir, oblidar-te. És el desig de la teva nuesa. És el desig del teu cos vora el meu. Un fosc desig, vagament, de fer dany. O bé el desig simplement impossible. Torne al començ, ple de pena i de fúria. No he desitjat mai cap cos com el teu. L'odi també, perquè és odi també. No vull seguir, a mamar tots els versos. El que és ben evident, i cal destacar sobretot, és que Estellés, amb algunes de les seves obres en especial, sense renunciar a les exigències de constant superació literària, va saber arribar a un públic molt ampli, molt més ampli en general que el dels lectors que amb una certa assiduïtat solen freqüentar les obres poètiques. El treball de periodista que feia Estellés es reflectia amb característiques pròpies i originals en els seus versos, en els quals els personatges semblen, en alguns moments, extrets dels carrers i les cases de la ciutat o dels pobles del voltant. El poeta esdevé sovint el cronista que deixa constància escrita d'allò que ha viscut, ha vist, ha llegit o ha imaginat. En el coral romput, que forma inicialment la tercera part de la clau Cobri tots els panys, Vicent Andrés Estellés dona testimoni directe de la vida del seu temps, de València en primer lloc, però també de la situació a Europa en general, una època en la qual la misèria, la fam, el fred, els drames i les petites tragèdies de la vida quotidiana assoleixen un marcat protagonisme en aquesta visió del món, dura i descarnada en molts moments, però sempre tendre i exuberant, amb un vessament verbal que corrobora aquell vòmit de llengua que, segons Joan Fuster, caracteritzava en bona part la poesia d'Estellés. Heus aquí un altre dels seus poemes. M'he estimat molt la vida, no com a plenitud, cosa total, sinó posem per cas com m'agrada la taula. Ara un pessic d'aquesta salsa, o i aquest rabanet, aquell all tendre, què dieu d'aquest lluç? És sorprenent el fet d'una cirera. M'agrada així la vida, aquest got d'aigua, una jove que passa pel carrer, aquest verd, aquest pètal, allò, una parella que s'agafa les mans i es mira els ulls, i tot amb el seu nom petit sempre en minúscula, com aquest passerell, aquell melic, com la primera dent d'un infant. L'any 1955, el poeta es casa amb Isabel Lorente, que tantes vegades apareixia amorosament en la seva poesia. Un any després, l'1 de març de 1956, la mort s'emporta la seva primera filla quan feia 3 mesos que havia nascut. El tema de la mort, que ja era una constant a la poesia d'Estellés, assoleix encara més, a partir d'ara, unes dimensions profundament humanes i dolorosament íntimes. El mateix poeta ens ho recorda a una entrevista. La meva filla havia mort. Jo en aquell moment vaig dedicar-li un llibre de poemes. Es deia La nit. No recollia coses escrites exactament amb motiu de la mort de la meva filla, sinó coses anteriors, perquè en recollir poesies em vaig adonar de sobte que la idea de la mort era molt present als meus versos, a les meves preocupacions. Irònicament, vaig afegir un parell d'elegies a la mort de la meva filla. Heus aquí un d'aquests poemes. Ara que és ben de nit, filla meua, voldria netejar-me bé els ulls, ja saps, amb aigua i sal, rentar-me ben bé els ulls i llevar-me les mans, refregant-les després en un rostell ben aspre, filla meva, i posar-me darrerament a escriure't, així, senzillament, com qui es menja una poma, com qui arrasca un genoll, com qui xiula al capvespre. I aquí estic, i t'escric paraules i paraules. Vaig fent ratlles, paraules, coses i coses, coses, no sé ben bé què surt. Altres vegades tinc el desig d'agafar un paper i esgarrar-lo, sense adonar-me'n massa, pensant en tu, com si et veiés, filla meua, en qualsevol banda. Mentrestant, van caient papers, trossos menuts de paper, no sé, coses. Els poemes d'Estellés reflecteixen en molts casos els problemes que han caracteritzat i continuen caracteritzant la societat valenciana. La campanya contra el seu amic Joan Fuster, arran de la publicació de Nosaltres els Valencians i El País Valenciano, atiada pel diari Las Provincias i el seu director en aquells anys, José on Buena trobà la seva magnífica plasmació literària de Repulsa en molts dels seus versos de les Horacianes. De fet, aquells anys marcaren l'inici de l'actual anticatalanisme valencià, que és, en el fons, una expressió de l'autoodi, de l'odi a la pròpia llengua i als propis orígens com a poble diferenciat. L'anticatalanisme a València ha estat i segueix sent la manera més radical de practicar un profund i sec antivalencialisme i, al capdavall, un mal dissimulat espanyolisme pur i dur de clares arrels feixistes. Els atemptats amb bombes a Joan Fuster, a Sanchis Guarner i a altres escriptors pel sol fet d'escriure en la llengua del país, l'assassinat de joves nacionalistes com Guillem Agulló, l'intent de destrucció del bust d'Estellers uns dies després d'haver estat inaugurat a Burjassot per l'Ajuntament i l'Associació de Veïns, són mostra, entre molts altres, d'un evident terrorisme de la barbària feixista i antivalenciana encara no condemnat per algun partit que s'omple la boca de Constitució i democràcia. Contra la mesquina raça dels que han manat i volen continuar manant, són aquests versos d'Estellers. Els cònsols, els procònsols, quina mesquina raça de fills de puta, cautíssims, de manera que mai no es note massa, bastards, parlen sempre en veu baixa i tenen molt propícia una brillant sintaxi de marbres i espases. Són commemoratius i practiquen un vici que hom diu necrologia. El nucli de l'obra d'Estellers, allò que constitueix l'eix i la idea bàsica de tots els seus escrits, és evidentment la seva dedicació gairebé obsessiva a la literatura en general i de manera particular a la poesia. Podríem dir que, en certa manera, la literatura d'Estellers és una mena de lluita contra la mort i, en conseqüència, una afirmació de la vida per damunt de tot i de la literatura com a única possibilitat de perpetuació. Perpetuació del poeta en la seva poesia, en primer lloc, però també salvaguarda de la llengua i per tot allò que està en perill de desaparició. Per Estellers, i és el que es llegeix en molts dels seus poemes, una de les possibles missions del poeta, en una època tan difícil com la que va viure, per la pervivència de la llengua i de la pròpia cultura, és la de salvar i rescatar els estris i els records que han quedat malgrat la desfeta. D'això en parla en aquest poema. Reportar, anar fent l'inventari, escarbant entre tot l'enderroc, entre les tristes coses, l'edifici abatut, tossint entre la pols, persistint tenaçment, un setrill, una taula, una ansa d'un pitxer o bé el tros d'un espill, agafant cada cosa tot i prenent-ne nota, el brutal enderroc, escarbant amb les mans, fent el llarg inventari, fent el trist inventari, anomenant només les plumes d'un coixí, una sabata, un tes, mitja cullera, un vidre, minuciosament amb la lletra ben clara. Tot allò que no podré tenir, resurrecció, tot el que es queda, el que es perd, es mor sense remei definitivament. Si tenim en compte, com deia Joan Fuster, que un escriptor sempre escriu en el fons una única obra, podem dir que en aquest cas es tracta d'un nucli central que pràcticament informa tots els seus versos, perquè en realitat es pot resumir en una persona en tant que poeta, Vicent Andrés Estellers, davant la gran seducció que la literatura representa per a tot, autèntic escriptor, davant del repte i les possibilitats de la paraula poètica en la seva pròpia llengua. Aquesta idea va dedicar tota la seva vida i a tractar d'arribar als públics més diversos sense perdre per això la seva grandesa literària. La poesia de Vicent Andrés Estellés és una poesia diàfana i transparent que ja en una primera lectura ens pot transportar a un món ple de records i experiències, viscudes o imaginades, un món viu de sensacions directes, com en aquest poema. La dona que ven coses a la nit a la porta del bar, del cabaret, la dona que vigila el vàter de les dones, la dona que ha deixat la vaixella escurada i els tres fills en el llit i va fer certes coses a la nit vora el riu, i la dona que va tenir un fill i no sap d'ell des de la guerra i resa a Sant Antoni, la dona que neteja el servei del cafè i la dona que grana les habitacions del vell hotel per hores i parelles febrils, i la dona que planxa i la dona que cus i la dona que fa l'article de les dones i diu les excel·lències de cadascuna d'elles, sospesant-los els pits, colpejant-los els natges, i entra després la safa i pondera les còpules, i la dona que prega per la feina de l'home i pel fill i la filla, i la dona que va tenir un primer nuvi i la dona que vol tenir un fill quedar aquesta nit prenyada. Una segona lectura de la poesia d'Estellés comença a revelar-nos la profunditat de les associacions imprevistes, la subtilesa de les seves impressions i evocacions relacionades amb la gran tradició de la millor poesia universal. Ausias Marc, sobretot, Virgili, Horaci, Shakespeare, Walt Whitman, Baudelaire, Neruda. Aquesta és la grandesa d'Estellés, la sàvia conjugació d'alta poesia, poada en els clàssics, i la presència en els seus versos de la realitat viscuda o imaginada, que tot plegat el converteix en un poeta inimitable, un poeta fort, com ben pocs a la nostra literatura de tots els segles, capaç de resumir en la seva obra tota una llarga tradició literària i obrir-se agosaradament al futur amb noves i fulgurants propostes. Acabem amb un poema dedicat al seu pare. Pare, no sabies llegir ni escriure, no sabies de lletra. Analfabet, es diu això d'una manera expeditiva, un mot que em fa un gran dany cada vegada que l'escolte. I l'entenc desdanyosament injust. Caldria matisar, hom no pot dir analfabet impunament. Intuïtiu, amb vares dues millors mestres de Venusa, més endavant de Roma, i fins i tot em vas permetre anar a Grècia. Com t'ho podia agrair, pare? Em recorda, i tu dempeus darrere meu, jo escrivia assegut a la taula, miraves els signes que traçava jo com si anessis llegint-los o patint-los, no ho sé, de vegades em demanaves que llegís allò que havia escrit. No ho entenies, però ho intuïes. El meu llatí ja no era el teu llatí, i callaves després. Ara, mentre escric això, et sent al meu darrere, a les meves espatlles, et tinc o et necessita. Per això he interromput un himne a Venus i t'escric això, molt devotament, pare. I així finalitza per avui aquest racó de les lletres. Salut i bona nit.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, com sempre, a tots per haver-nos escoltat i per finalitzar el programa us deixarem amb la cançó de Brahms, Cançó de Bressol, que serà el següent denominació d'origen. Molt bona nit, Gabon.
dormir.